Diuen les pàgines del suplement literari de La Vanguardia que el darrer llibre de Paul Auster està molt bé. I diuen les pàgines del suplement literari de La Vanguardia que el darrer llibre de John Boyne, l'autor del Nen del Pijama de Ratlles, també està molt bé. Rosana Lluch, bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia.
O sigui que comencem amb dos llibres que estan molt bé.
Que estan molt bé, sí. Sobretot, bé, els que som enamorats de l'Auster, bé, què hem de dir? Que estem enamorats de la seva escriptura i que ens agrada cada cosa que ens treu al carrer.
Doncs,
de fet, fa uns dies, recordes, no sé si ho recordes, vam estar comentant aquest de l'Auster i em diu, però tu em deies, però està bé o no estarà? O estarà bé o no estarà bé? I jo et deia, bé, és que a mi, com que m'agrada molt l'Auster, sóc difícil en aquest sentit de ser imparcial, i jo dic que sí.
Doncs mira, t'ho posarem ben fàcil, perquè llegirem la crítica de Laura Ferrero en el suplement de llibres de La Vanguardia d'avui, i textualment un paràgraf, perquè és de pàgina sencera l'article, no cal ni dir-ho, el paràgraf diu: en aquest relat, dins del relat, Auster recull magistralment les contradiccions de la societat actual i fa una crítica amarga a l'absurditat de la guerra d'Iraq i a tots aquells que moren sense heroïcitat de cap mena, sense cap més accés a la posteritat que un sàdic vídeo penjat del YouTube. La seva nova novel·la és una peça del engranatge de l'univers Auster. O sigui que la crítica no pot ser millor a l'entorn de, a veure si també coincideixes amb el resum argumental de la mateixa, diu, un home que, convalescent d'un accident, intenta posar ordre a la seva vida. Seria un bon resum?
Sí, el que passa que es quedaria curtet, com sempre. Clar, sense dues línies ho volen dir tot, no? I es queda curt, perquè precisament tot el que deia aquesta... No, que feia la crítica, no? És això, és a dir, jo crec que totes aquelles coses, tots aquells fantasmes que té l'Auster dintre, és a dir, tots aquells sentiments surten, afloren aquí, no? Per què? Home, perquè sí, esclar, per una persona que s'estimi el seu país, que s'estimi Amèrica, la de la guerra d'Iraq ho ha de veure totalment absurd, totalment absurd. Aquest pànic que té i que els vol transmetre amb els ciutadans, aquest pànic del Bush i que vol transmetre amb els ciutadans i tot això, també és una cosa que, de fet, els que són més crítics a Nord-Amèrica estan dient que ja n'hi ha prou, no? I és una manera també de plasmar-ho en el llibre, no? I sobretot aquesta tècnica de la, no? La novel·la dins de la novel·la, o la narració dintre la narració. És a dir, el personatge que ens narra, vull dir, és l'August Brill, és el personatge de la novel·la, no? Que és el que està accidentat i que posa, que és aquest senyor que posaria, doncs, no? Una mica d'ordre a la seva vida. Però és clar, com que ell inventa històries, llavors ens passen a relatar la història, llavors passa a ser personatge, el personatge precisament d'aquesta història, que és l'Owen Brick, bé, que seria una espècie de mà, que és aquest que està patint i que ha de... depèn d'ell, que se salvi la humanitat, no?, aquestes coses. I en definitiva tu, quan ho vas llegint, vas fent, no?, paral·lelisme, de dir, bueno, això és això, això és això, i en definitiva veus això, no?, tota aquesta por que tenen tots plegats amb aquests fantasmes que s'inventen ells, que si, no?, que si el Qaeda, que si la guerra d'Iraq, que si tots plegats.
Digues.
No, a mi és una obra que m'ha agradat, perquè és allò, com si llegissis dues novel·les a l'hora.
D'acord, anàvem a preguntar si és que ja heu pogut copsar alguna opinió dels lectors.
Sí,
a la llibreria, si algú us ha pogut dir m'ha agradat molt, està molt bé, no sé què.
Sí, el que passa que penseu que el setembre, més que se'n parla molt de llibres, però poc de llibres, se'n parla molt de llibres, de ficció, etcètera, de novel·les,
sí.
El que passa que saps que és un mes en què el tipus de llibres que es venen són uns altres.
D'acord.
Per tant, els lectors que han vingut, clar, són els primers que ho diuen. Són aquells que ja estaven esperant a l'Auster, perquè els direm, cuidar que el seré. A finals d'agost sortirà l'Auster. I aquests, com que són els més convençuts, diem-ne, no? El que sí hem de dir...
Vols dir que saps per segur que d'entrada ja hi ha un públic convençut.
Exacte.
De Paul Auster, però malgrat tot plegat, aquí els convençuts i els no convençuts es convenceran de la novel·la.
Jo crec que sí, jo crec que sí. Malgrat tot, s'ha de mirar la novel·la en aquest sentit, és a dir, tot això que ens està parlant ell ens vol anar més enllà, és a dir, quan està doncs, parlant-nos d'aquest mag que s'ha inventat a l'altre, que l'August Brill s'ha inventat una història i aquesta la història té molt a veure amb la primera història, tu has d'anar més enllà, no? Aquesta possible guerra civil que hi ha als Estats Units, hi ha una espècie de guerra civil en aquest moment, t'has d'anar més enllà, no és la guerra civil, és aquesta divisió entre els que creuen, no?, que sí que s'havia d'intervenir a l'Iraq i els que diuen és una errada descomunal, no? Mm-hmm. Doncs és això, no? Aquests dos estats independents que es parlen a la novel·la, no? Que hi ha com una espècie d'estats independents i ell no entén res, etcètera, etcètera, perquè, esclar, res no ha passat, ni l'11S, ni la guerra d'Iraq no ha passat i, per tant, ell està en les seves mans de que això no passi. Bé, és una novel·la que pot agradar molt al públic d'Auster, però és una novel·la molt lluny de Brooklyn Follies, per exemple, eh? Les Bogeries de Brooklyn i aquesta no s'assemblen absolutament gens.
D'acord. En qualsevol cas, novel·la curta, Rosana.
Sí, és una novel·la curteta.
175 pàgines, eh?
Sí, és una novel·la curteta, una novel·la que te'n passes de seguida i una novel·la que et fa reflexionar. Uh-huh.
Doncs ell és un dels noms propis, perquè l'altre, quan vam dir que sortia al carrer Mutiel Bounty?
Doncs sortia precisament el dia 23, és a dir, ahir va sortir al carrer.
D'acord.
En català i en castellà.
D'acord.
De fet, la distribució en castellà es va avançar una mica, per temes de que, esclar, com que ha d'anar a tot Espanya, sí. Es va avançar un pèl, Es va avançar ahir, però, en definitiva, era ahir.
O sigui que avui el teniu ja a la llibreria?
Avui està a la llibreria i a totes dues llibreries, la veritat, però en definitiva aquí a Vilanova sí que hem fet doncs, un esforç de dir, bueno, doncs un aparador de Bounty, totalment Bounty, que algú dirà, carai, pues sí, és un aparador de Bounty, és a dir, recreant una mica doncs, tota aquella vaixell, no? Mm-hmm. Amb la taula del capità, saps allò, posant-ho bé.
No, i tant.
Posant-ho bé.
Doncs per encara posar-ho més bé, anem a llegir la crítica que fa Isabel Gómez Malenchón en les pàgines de La Vanguardia també, a l'entorn de Motín en la Bounty, o Motí al Bounty, perquè la podeu trobar amb les dues versions. Diu que l'escriptor irlandès, que per cert, sé guasi bastante, així ho diu la crítica, en el llibre Costa dels estereotips sobre els seus compatriotes, ha dedicat moltes hores a rellegir els documents que tenen relació amb els fets en si. Diu llibres i diaris i fer-se una opinió al respecte. I sobre aquesta opinió ha construït una molt bona novel·la d'aventures, posseïdora d'un ritme narratiu excel·lent, que no es perd per les branques ni en les disquisicions morals, que no abusa de la terminologia marinera i que aconsegueix plenament el que busca. Una bona estona de lectura, una estona que entenem bastant llarga, perquè la novel·la en versió catalana ocupa la vora de 500 pàgines i en versió castellana 480, o sigui que aquesta és una novel·la doncs, per a tots aquells que s'ho vulguin passar bé i molt ben escrita. Paral·lelament a això, El nen amb el pijama a ratlles continua sent un dels llibres més venuts i paral·lelament a això, en el festival de Donòstia de l'edició d'enguany s'ha presentat la versió cinematogràfica de la pel·lícula, que diuen que està molt bé, i també a La Vanguardia anuncien que els mocadors de paper aniran per les platees dels cinemes a Dojo, per tots aquells que vagin a veure l'adaptació cinematogràfica del noi del pijama de ratlles, que ha estat supervisada, des del punt de vista de guió, pel propi John Boyne. O sigui que totes li ponen, eh?
Sí, totes li ponen, i la veritat és que els editors han fet un esforç perquè, en definitiva, estava previst que fa mesos estava previst que sortís un pèl més tard, eh? Però clar, aprofitant, és evident, perquè havia de sortir l'octubre aquesta novel·la, El que passa és que és evident que si ell venia aquí, no?, doncs era el moment per aprofitar doncs, de fer-ne una mica més de ressò de que ja que el teníem aquí, de que es podia doncs, no, fer ell també una mica de promoció, ja que venia per la pel·lícula, etcètera, etcètera, doncs aprofitar el moment i de dir, doncs ara és el moment de treure el llibre.
No sé si t'ho havíem preguntat mai o no, perquè abans del noi del pijama de ratlles, John Boyne era conegut per alguna cosa?
Gens.
Ho diem perquè té 37 anys.
Gens.
I amb 37 anys, diguem-ne que això ha anat de la nit al dia catapultat gairebé, eh?
Sí, la veritat és que sí. És allò que té d'aquelles sorts, no? D'aquelles sorts
sí,
o...
Sí, sí. Bé, clar, suposo que la capacitat, però també la sort de poder fer un encaix dins del món editorial, no?
Sí. Sí, perquè a més, i és curiós perquè no en tots els països ha tingut el mateix ressò.
D'acord.
Aquesta novel·la, és curiós.
Vaja.
Vull dir,
tot i que hagi estat traduïda, ens diuen, a 35 idiomes de moment.
Sí. I sembla ser que nosaltres som dels països que ha agradat més la novel·la.
Uh-huh. Home, en castellà se n'han venut 1,5 milions, o sigui que déu-n'hi-do, no?
Sembla ser que nosaltres, diguéssim, som el país que ha agradat més la novel·la, potser també
vaja.
Per l'experiència pròpia i per el distanciament també, clar, nosaltres en la Segona Guerra, doncs, no?
Sí, i... però vull dir, podríem entendre, per exemple, que no ho sé, alemanys, polonesos, centreeuropeus...
Sí, però Alemanya ha tingut molt d'èxit, però no tant ni de bon tros com el nostre, eh?
Vaja.
La veritat és que ni com el nostre. Vull dir, no.
O sigui que ha estat un dels indrets on el noi en pijama de ratlles ha tingut més èxit.
Més èxit, sí. Perquè penseu que, esclar, el tenim en castellà 1,5 milió, però és que en català també s'ha vengut moltíssim. moltíssim, i això no ha parat, és a dir, no para. Vull dir, avui en dia està a les llistes del més venuts de qualsevol llibreria, sí, perquè és que es continua venent moltíssim, moltíssim. Es va fer, no sé si recordeu, per nosaltres els llibreters sí que ho recordem, ho tenim aquí com una pedreta, no?, que el dia del llibre, un dels llibres que tothom demanava més era El noi del pijama de ratlles, sí, i l'havíem de vendre en castellà perquè en català no hi havia edició. O sigui, s'havia exaurit, feia dies que s'havia exaurit, feia quasi un mes que estava exaurida l'edició, i l'editora pensava fer-ne una edició més endavant, que és la que ha fet, tipus mig butxaca, mig, saps?, amb tapa-tova, sí, sí, i el mateix preu que la castellana, amb la qual cosa, clar, no tenia temps i va decidir que ho endarreria. I ho posava més cap a finals de maig. I bueno, va ser per nosaltres penós, de dir, home, és el dia llibre i estem venent El noi de pijama de ratlles en castellà perquè és que no n'hi ha.
Sí, sí. Sabadors com éreu, que seria un dels llibres, sí, del Sant Jordi, no? Perquè, sí, mira, sí, encara en el cas del Pont dels Jueus, pocs es pensaven que hi hauria aquest boom,
aquest,
no?
Però aquest ja portava, si recordes, portava molts, sí, molt temps, ja sent un llibre venut, i encara que no tingués el primer lloc, home, quan un llibre porta tants, saps, mesos allò a venent-se, és evident que no podem quedar-nos sense edició.
Bé, doncs, de moment, hem de suposar que d'aquí 15 dies, quan parlem amb la Rosana, aquí dins hi haurà el motí de la Bounty, molt probablement, a dins dels llibres més venuts.
Jo crec que sí.
A més d'un noi...
Encara faltarà que els lectors també es creguin a tots plegats, no? Perquè, bé, aquesta, jo crec que el que estigui buscant una novel·la d'aventures, no? Una novel·la en la que es mostri un antiheroi, La veritat és que és un antiheroi d'aquells encantadors, desvergonyits, és un personatge que realment t'enamores d'ell per això, no?, precisament, perquè ho té tot en contra, però decideix, doncs, que, saps, és un jove orfe de 14 anys i que la veritat és que, bueno, ell es busca una sèrie de problemes, és cert, però, esclar, és que s'ha de buscar la vida, és aquells que s'ha de buscar la vida, Llavors, bueno, és una manera d'explicar-los, clar, ells són... salta amb el motí de la Bounty, realment, perquè el que vol l'autor, en definitiva, és explicar-nos un altre tipus d'història encarada amb la Bounty.
I nosaltres, que ens esperàvem trobar a la llista dels més venuts el darrer llibre d'Antonio Gala?
Sí, valent, per això.
Valent.
El que nosaltres diem valent. Valent,
Valent respecte a altres novel·les d'Antonio Gala?
Sí.
Sí.
Però, esclar, és que, saps què passa? Passa el mateix que sempre, no? Vull dir, quan ve la tardor, ara mateix, vull dir, bueno, si et fixes en la llista del més venut i les comentaris, etcètera, n'hi ha tants en aquest moment.
Sí, és veritat, totalment cert.
Que costa, no? Vull dir, que et poses a les taules i, bueno, i ara què? Però és que n'hi ha tants.
Sí, sí, perquè no? un altre dels llibres que tu ens havies recomanat sempre i que, segons sembla, això està començant a fer un encaix molt important, són els homes que no estimaven.
Exacte. Què?
Els homes que no estimaven les dones, que s'està convertint en una mena de best-seller, això gairebé.
Però és un llibre que, a més, vull dir que jo m'he trobat aquí, no?, que l'estàs explicant amb algú i el darrere diu, jo també ho vull. Saps? Vull dir, perquè, i després et venen a dir. És a dir, aquest és el típic...
Està sent un llibre de boca orella, aquest,
Sí, que estàs content perquè, a més, et ve el client o et troba i et diu, allò que em vas dir, fantàstic. Allò que em vas dir, fantàstic, i, a més, avisa'm quan surti l'altre. I, esclar, falta un mes i poc. Jo crec que dintre d'un mes, més o menys, o un mes i una miqueta més, tindrem ja la segona part.
D'acord, allò que ens anunciaves, també.
I, esclar, si tens aquell el tens per llegir, ara aquest del John Boyne, saps, allò, el de l'Auster, bueno, és que...
Això costarà una mica d'empassar tota l'hora,
Clar, i llavors dius, bueno, és que els lectors del Gala, els lectors del Gala són més de moments claus, potser,
D'acord.
És a dir, Nadals, dia del llibre, també,
Sí.
Vull dir, de moments més claus, més regals.
D'acord.
La gent, jo crec que el Gala el regala i se'l regala.
D'acord, vols dir no de lectura tan quotidiana?
No, jo crec que no, que és més aviat, saps, allò... El seu públic és un públic ja fidel, la veritat és que sí, però bueno, i hem de confessar que la portada del llibre és fantàstica, o sigui, és preciosa. Saps allò? D'aquelles que dius, t'enamores de la portada, no? Venècia, amb aquests colors així blaus, blaus pastel, vull dir... Saps aquella imatge de Venècia que dius, jo me n'hi vaig ara?
Sí.
Doncs això, però esclar... Això no vol dir que, clar...
Perquè l'acció del llibre té com a escenari Venècia, no?
Exacte. Llavors, clar, dius... Vols dir que, bueno, doncs és que potser ara ens haurem d'esperar una miqueta i també conscienciar-nos de que potser, si no és el moment, també ens trobem, no, els llibreters, que de vegades no és el moment de treure el llibre, i això es nota.
D'acord.
Quan és hi ha masses, no?
Uh-huh. Però el que venim dient darrerament és molt bonic que hi hagi una llibretera que digui hi ha tants llibres bons...
Sí.
Que no hi ha temps gairebé de poder-los llegir, i per tant, qui vulgui començar, no s'ho acabarà, això.
No.
Que segurament mai no s'ho acabarà, però ara n'hi ha uns quants que val la pena llegir, des del noi del pijama de ratlles, fins als homes que no estimaven les dones, fins a l'home a les fosques de Paul Auster, fins aquest de la Bounty que va sortir ahir, o sigui que només amb això ja arribem gairebé...
I n'hi ha un, que tu saps també, que ja l'havíem comentat quan va sortir, i et vam dir, quina llàstima que l'autor morís abans de... veure publicat el llibre, no?
Uh-huh.
Que és Los girassoles ciegos.
Sí, senyora. També ens el vas comentar.
Aquest llibre és un llibre fantàstic. Bueno, l'hem posat ara a la portada de la pel·lícula. Porta 22 edicions, ara ho estic veient aquí. 22 edicions. Clar, 22 edicions. És que dius, bueno, és un llibre molt curtet, és aquells llibres, però si l'Auster és curtet, imagina't aquest, arriba a 155 pàgines, em sembla, o 160 màxim,
sí.
No? Clar, és un llibre curtíssim, un llibre que te l'emportes amb tu, és a dir, tu veus els personatges, veus les situacions, fas l'encaix d'una història amb l'altra, del personatge que va una història, i llavors resulta que la segona narració tu veus que és el protagonista de l'altra, és a dir, és un llibre que Los girassoles ciegos que emociona.
Uh-huh. A veure si serà cert també que hi ha una part de lectors que creuen que se n'està parlant massa de la guerra i que prou, i en canvi hi ha un públic al qual sempre li interessa abocar aquest passat, de la manera que sigui o amb diferents formes, i en aquest cas la literària i la sensible o la que s'acosta a les qüestions amb una certa sensibilitat sempre és benvinguda pels
lectors. Exacte, sí, bueno, és aquesta, no? Mm-hmm.
Aquesta dualitat.
El mateix que ha passat amb el noi del pijama de ratlles.
Això mateix. No? Tothom sap que la història és crua, però sí. Que hi ha una forma sensible de poder explicar-la.
Mm-hmm. Seria això, no?
Seria això.
Bueno, un altre que també ens hem d'apuntar, si no ens l'hem llegit, resulta que ja en tenim un altre.
Sí, sí.
A la taula,
és que, esclar, hi ha algun que puguem... No ho sé, ficció en castellà, Un hombre en la oscuridad, Los girasoles ciegos, El niño con el pijama de rayas y Los hombres que no amaban. Només podem començar amb aquests quatre, i en el cinquè lloc, El juego del ángel de Carlos Ruiz Zafón.
Clar, és que... Sí, no?
Sí,
que
dius, sí.
Bueno, sí. I si continues, és que ara jo també tinc la llista.
I això ho hem dit en castellà, i en català hi poden ficar aquí el sempre imprescindible Pere Calders, que està en el número 4, que en qualsevol cas també, per tots aquells que diguin m'agrada escriure, però m'agradaria escriure millor, doncs sempre es pot agafar Pere Calders i traurà de molts conflictes, molt segur.
És més, una recuperació que hem de dir xapó per l'editor, no? Perquè a veure si hi ha un autor que la gent hi pot disfrutar és amb el Pere Calders, no?
Mm-hmm.
Per tot, no? Per la seva manera d'escriure, per la seva, no? Per el seu enginy, no?
N'hem parlat algun dia d'aquesta ciutat cansada o no?
D'aquell llibre en vam parlar, que era una novel·la que sortia,
sí.
Que era una novel·la que sorprenia perquè era una cosa que era totalment inèdita,
uh-huh.
I també vam aconsellar, si recordes, si no eres tu, potser, que la gent recordés que ara hi havia els contes del Pere Calders que estaven editats en butxaca,
uh-huh.
En la col·lecció aquesta La Butxaca, o l'editorial La Butxaca, de 62, i que era un llibre d'allò de dir, escolta, emporta-te'l on te vulguis perquè és que disfrutaràs, no? I disfrutaràs de la seva manera d'escriure, i és un autor també que teníem una mica oblidat, no? És d'aquells autors, no sé si estàs d'acord, que tenim tots,
uh-huh.
que reconeixem el seu enginy i tal, però el teníem un pèl oblidat,
uh-huh. És que, pare, ens ha agradat trobar-nos amb això, novel·la inacabada dels anys 50 sobre una imaginària ciutat catalana.
Sí, vull dir, i a sobre... Bueno, una novel·la escrita pel Pere Calders, que això sí que ja porta marca, no?
Sí, sí, oi tant. Per tant, allò que dèiem, aquí, amb els llibres en català, encara hi poden afegir Pere Calders i quedar-se tan tranquils, i si no, poden afegir L'últim patriarca, que continua estant en la llista dels més venuts en català, i Vida i destí, que és una altra novel·lassa, com diu tothom, que també la poden trobar en el número 10 dels llibres de ficció en català, tot i que és una altra novel·la que... diguem-ne, punyent en molts casos, sí. i d'un volum enorme, o sigui, de...
I dura, perquè, esclar, si és dura la Segona Guerra, si sobreviveixes, la URSS, ja, llavors, ja ho acabes de... Bé, però sí que és cert que és la gran novel·la d'aquest segle.
El que no sé, Rosana, és clar, n'hem parlat de tots aquests llibres i els hem tornat a recomanar. Hi ha una llista enorme. No sé què hi podem afegir per recomanar avui.
Bueno, sí que en tenim, eh?
Entens?
Jo diria que no vam recomanar l'altre dia la balada d'Eissa.
Jo diria que no.
Doncs bé, tenim la Magda Szabó. La Magda Szabó, si recordes, és una autora de Budapest, que vam recomanar perquè va escriure una obra que es deia La Porta. Bé, La Porta era una porta tancada en el que una persona de la societat alta doncs, necessitava una senyora que l'ajudés a les feines, i aquesta senyora vivia en una porteria, i però sempre tenia la porta tancada, una porta tancada que no s'hi podia accedir, etcètera, etcètera. Aquesta senyora es va convertir en una persona imprescindible per la família, i alhora era una persona enigmàtica. Llavors, aquella novel·la ara es pot trobar en butxaca, La Puerta, en castellà. En català, de moment, en butxaca no la tenim, però bé. Però ara els editors, tant en català com en castellà, han publicat La Balada d'Eissa. Bé, ens presenta un personatge, l'Eissa, una dona, que es fa càrrec de la mort del seu pare, ella es fa càrrec de la seva mare. És una dona amb emergida, és una dona que és metge, i el que fa és emportar-se, els seus pares vivien a poble, per dir-ho d'alguna manera,
sí.
I s'emporta la seva mare cap a la capital, cap al Bucarest. I el que li fa és oferir-li, a part de casa seva, perquè se l'emporta a casa seva, és oferir-li una nova vida a Budapest. Però, esclar, el que li passa amb aquella senyora és que ella ja no té edat per aquesta vida tan acomodada, per aquesta vida tan maca que li ofereix la filla, perquè ella el que enyora és casa seva. Casa seva, les seves coses, això... decideix tornar a poble i la veritat és que bé, el que es reflexa en la novel·la una altra vegada és la incomunicació fins i tot amb aquells que més estimem de vegades el que ens falla és la comunicació precisament i explicar-li precisament doncs, el que li passa explicar-li amb la seva filla li costa molt perquè se n'adona que la seva filla el que està fent és tot per ella però alhora la seva filla, esclar, té una professió liberal perquè és la per l'època,
sí.
No? Té un molt bon estatus, però esclar, no és pas el que li interessa a aquesta senyora. És una novel·la de sentiments, una novel·la de sensacions.
Això és un dilema moral,
Sí, un dilema moral, la veritat. I torna a ser una autora per apuntar-se-la, Veus, ja en tenim una altra.
Ni tant.
No sé si pronuncio bé, però Magda Szabó...
Segur que millor que nosaltres.
No?
En qualsevol cas, també una novel·la molt tardoral, aquesta, de reflexió.
Molt de tardor. Perquè penseu que és Budapest...
I sobretot per allò que ens deies de l'enyorança d'un escenari, d'un paisatge,
exacte.
Al qual no s'hi vol renunciar, en favor d'aquesta nova vida suposadament més, més maca, més acomodada, amb, tota la, amb totes les prestacions que un es pugui imaginar. Doncs La Balada d'Eissa o La Balada d'Eissa de Magda Szabó, acabada de sortir. Encara en tenim temps per dues més, Rosana.
Doncs vinga. Jo no sé si diria que no, que n'hem parlat de La Ciutat de Lladres, del David Benioff.
No, això sona molt contundent, també.
La Ciutat de Lladres, doncs, i té a veure molt una dotzena d'ous. Una dotzena d'ous seria el lema del llibre. Però bé, no és això. Precisament és una novel·la que pel seu escenari hauria de ser molt i molt dura, però que l'autor aconsegueix que això sigui de passada dura, saps? Vull dir que no acabis tu de dir, així com la veritat és que Vida i Destí... l'estómac et fa mal, diguéssim, aquí no. Estem a la Segona Guerra Mundial, estem en el setge, l'escenari és el setge de Leningrad, no?
Sí.
Peters, que diuen els d'allà, no sé en Peters, sinó Peter, i la veritat és l'hivern, un hivern molt fred, és l'hivern més fred que es recorda, i llavors aquí tenim uns personatges. Hem de pensar que doncs, la gent havia fugit, dones i criatures realment havien fugit de la ciutat perquè no hi havia res per menjar, i la veritat, clar, és un setge, els alemanys estan presents pel voltant, la bombardegen, però la gent resisteix. I aquí tenim dos personatges, el Lev i el Kolia. El Lev i el Kolia són personatges completament diferents. El Kolia, en definitiva, el jutgen per desertar de l'exèrcit. Ell diu que de desertor res, però ho vol explicar. I el Lev l'han enxampat, doncs realment doncs agafant coses d'un mort, d'un alemany que li estava robant coses. En definitiva, són dos personatges que representarien dos... bueno, molt diferents, el Lev representa que és més jove, el Collie una mica més gran, estem parlant de gent de 17 i 20 i poc, i mentre estan en les cel·les de la presó, perquè han de portar això, se'ls commuta la pena de ser executats amb una cosa. Han de ser capaços de trobar una dotzena d'ous en menys d'una setmana. Per què? Perquè és que la filla de la persona, del general que els té sota el seu mans, ha decidit que la seva filla es vol casar i necessita fer un pastís de noces. Imagineu-se, no hi ha res per menjar, però resulta que han de trobar una dotzena d'ous. I una cosa tan senzilla, resulta que és una odissea terrible. Amb tot això, doncs, és una aventura que s'han de valdre realment del seu enginy, perquè, clar, és una ciutat assolada, on la gana i la misèria són el pa de cada dia, i, clar, què té de diferent això? El difícil en tota aquesta ciutat, realment en aquest moment, en la ciutat, és mantenir la vida, perquè, bé, s'han d'imaginar qualsevol cosa d'on te sigui, és a dir, fins i tot de la cola dels llibres treure'n per menjar, és a dir, menjar-se la cola, Increïble, no? Però la diferència és que Ciutat de Lladres és una novel·la en la que està plena d'humor. És a dir, t'ho explica d'una manera que tu en cap moment estàs patint d'aquella manera com si fos una altra novel·la. No?
O sigui, aquesta dotzena d'ous és l'excusa per convertir, diguem-ne, aquest paisatge tan contundent i tan dur en quelcom, doncs, veritablement, que acaba fent riure i tot.
Sí, és aquella sensació de que tu no tens la sensació de que la gent està morta pel carrer. No la tens, no? I és una novel·la que te l'empasses amb un tres i no res. Això sí, ja us ho diem. És una novel·la que no deixes, que te l'empasses de seguida i que ho fas amb això, amb un mig somriure, per dir-ho d'alguna manera, Quan ja us diem que és una ciutat assetjada i, per tant, tots recordem què podria ser.
Doncs a veure si passen una bona estona amb La ciutat de lladres, de David Benioff, a veure si els convenç aquesta història de dos pobres malfactors que han de, bé, d'alguna forma cercar una dotzena d'ous per fer un pastís i, d'aquesta manera, purgar una pena d'execució. O sigui que, déu-n'hi-do. I ens queda temps per un llibre, Rosana.
Per un llibre. Doncs mira, avui direm l'oncle i d'aquí uns dies direm el seu nebot, El Dominic Lapierre. El Dominic Lapierre ha tret el llibre,
Sí.
I el seu nebot, sí, el treu d'aquí no res, Perdó, La joven de las Arias, bueno, Dominic Lapierre, Un arcoíris en la noche, és un dels èxits que també suposem que veurem d'aquí a pocs dies en les llistes. Però ja us dèiem aquest factor, N'hi ha masses en aquest moment.
Oi tant.
Estem parlant de l'abril del 1652, I uns jardiners holandesos se'n van cap al continent africà. La seva missió és molt clara. Han de fer créixer enciams per la tripulació de la companyia d'Índies Orientals d'Amsterdam, que està bé, que és que s'està morint per culpa de l'escorbut. És una aventura agrícola, que la veritat és que no és que ells vulguin fer res colonial ni desembarcar amb el sentit de dir, bueno, aquí ara ens fem amb el d'això. No. El que necessiten és establir-se allà per tal de que els altres puguin viure. Ells escriuran el que serà el primer capítol d'un país que encara no existeix. Estem parlant de Sud-àfrica. Estan convençuts, perquè tenen la fe calvinista, de que Déu els ha escollit per reinar en aquest món. I aquests primers colons els que faran seran enfrontar-se a aquestes tribus negres, els buscadors d'or, els buscadors de diamants i amb els casaques vermells de la reina Victòria. De fet, és una saga heroica, una gent que la seva tragèdia realment desembocarà 3 segles més tard en una de les tragèdies més grans de la història, la instauració per part d'un grup de 4 milions de blancs d'un règim racista que realment provocarà centenars i centenars, fins i tot milers de víctimes negres.
Ja ens estranyava que tractant-se de Dominic Lapierre no hi hagués aquí un rerefons de reflexió a l'entorn d'una situació especialment, diguem-ne, compromesa des del punt de vista social.
De fet, clar, està parlant de l'apartheid, d'aquesta dictadura realment que... d'aquesta dictadura tan repugnant, I que, en definitiva, qui l'haurà de posar sota... que l'haurà d'acabar, diguéssim, haurà de ser el Nelson Mandela, no? El Dominic Lapierre, si us en recordeu, és un autor d'un una pila de llibres, no? I el seu nebot, el Javier Mono, que no me'n recordava ara el nom, serà el que d'aquí a poc en publicarà un altre. Però que ell se'n torna cap a la Índia, aquest no, aquest se'ns han anat, el Dominic Lapierre se'ns han anat cap a una situació dura,
sí.
Cap a una situació que ens vol explicar, ser, evidentment, pensant que és una novel·la i que és el seu punt de vista. Un arcoiris en la noche és aquesta darrera novel·la del Dominic Lapierre.
Ara és una bestiesa, quants anys deu tenir Dominic Lapierre? Perquè, esclar, d'Esta noche la libertad deu passar...
Vols dir que no en té quasi 80, aquest senyor?
És que és el que pensava. Perquè d'Esta noche la libertad deu fer bastants anys, això,
Sí, sí, sí. És que no sé si...
Bastants, però deu anar per allà, hem de suposar, que ja és un veterà,
Va cap a... Si no els té, deu anar cap a poquet, això, no?
Sí, costa, sí, costa.
Perquè, Perquè, bueno, la veritat és que... Fa una pila d'anys que, a més, que, bueno, està amb el tema de Bhopal, si recordes...
Sí, sí, i que es mou amb tot aquest àmbit, diguem-ne, de l'escriptura amb una certa militància, per dir-ho així,
Sí, sí, i a més, bueno, com sempre, evidentment, doncs fa aquella fundació, la fundació d'ell, per aconseguir diners per la Índia, etcètera, i que per els seus beneficis és evident que van cap allà, etcètera, i, bueno, és això que tu deies, no? Reivindicar una altra vegada un altre tema. I en aquest cas, ens tenia acostumats a la part de la Índia, ara anem cap a un altre.
Sí, està clar que sí. Doncs fem un repàs a tot el que ha donat de si la conversa. Per començar, si vostès tenen el suplement de cultura de l'Avantguardia, però hem de suposar que tampoc és massa diferent la llista de llibres més venuts de la resta de diaris, qualsevol, com a mínim, dels 5 primers, en català o en castellà, els pot servir. Qualsevol. Un home a les fosques, els homes que no estimaven les dones, el noi del pijama de ratlles, la ciutat cansada de Pere Calders, 13 tristos tràngols d'Albert Sánchez Pinyol, o en castellà hi afegeixen El juego de l'Àngel, per exemple, dins de tota aquesta llista que val la pena de dalt a baix. I poden afegir també La balada d'Issa en català o en castellà, de Magda Sabó, escriptora de Budapest, història que explica la vida d'una filla que ha vist, després de la mort del seu pare, com la seva mare es queda sola i se l'endú del poble a la ciutat. El canvi no funciona perquè la mare, senyora del seu context original, del seu paisatge original, i l'únic que posa en evidència aquesta situació és que la comunicació entre la mare i la filla no és precisament bona. Per un costat aquesta. Per altra, La ciutat dels lladres, de David Benioff, no és una novel·la dura, ens diu la Rosana, tot i que el context porti a pensar-ho. El setge de Leningrad, els nazis a les portes de Leningrad, totes les dones i les criatures fora de la ciutat, i allí s'hi troben dos malfactors, Lev i Kolia, un desertor de l'exèrcit, l'altre que robava objectes a un cadàver mort d'un alemany, que són empresonats, pena de mort, execució, i només la poden commutar si troben en una setmana una dotzena d'ous per fer un pastís de casament. Què passarà? La novel·la és La ciutat de lladres. I finalment, de Dominic Lapierre, Un arcoiris en la noche, d'alguna forma la història que explica el rerefons, o diguem-ne, si no les causes, el passat de darrere l'apartheid de Sud-àfrica. Són les tres recomanacions que ens ha deixat la Rosana. En 15 dies tornem i segurament que en 15 dies el motí de la Bounty estarà per aquí al mig de la llista dels llibres més venuts. Ella mateixa ens ho explicarà. Rosana, fins aquí 15 dies.
Fins aquí 15 dies.
Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Moltes gràcies.